Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Ginet. Avui comencem el programa de Pleiades parlant sobre un art que no pot canviar la realitat, però sí que pot mostrar-la, la fotografia. I per parlar-nos d'aquest art, que amb una mirada desperta les coses que es presenten davant la nostra vida, tenim avui amb nosaltres Eduard Ibáñez i Magraner. Benvingut, Eduard.
Bon dia, gràcies.
És un plaer tenir-te en el nostre programa.
Per a mi també, gràcies.
El nostre convidat naix a Tavernes de la Valldigna, la Safora. És una persona molt polifacètica, ja que compagina la seva carrera artística de pintor i gravador amb la dedicació a la docència com a professor de l'assignatura de Fonaments de la Forma a la Facultat de Belles Arts de Sant Carles. És doctor en Belles Arts i la seva tasca com a investigador se centra des de fa més de 3 dècades en el medi fotogràfic. No debades, és un reconegut fotomuntador durant els anys 80. La seva obra posterior gira al voltant del diàleg entre el document de caire fotogràfic i la seva manipulació plàstica. Les seues obres han estat exposades en prestigioses galeries com ara la Visor a València, l'Espectrum a Saragossa, la Bryce Reeves a Lió o la Claude Samuel a París, així com en museus i espais institucionals tant nacionals com internacionals. Així mateix, la seva obra ha estat representada en les més importants fires d'art contemporani, com ara Interarte a València, Arco a Madrid, Saga a París, De Foto a Sant Sebastià i en els festivals de fotografia més reconeguts a Espanya i Europa. L'art sempre és una interpretació de la realitat i per això ens venen al cap unes paraules de Carl Midams. Una persona es converteix en fotògraf quan ha superat les preocupacions de l'aprenentatge i a les seues mans la càmera es converteix en una extensió d'un mateix. Aleshores comença la creativitat. Eduard, per què la fotografia és art?
Bé, pues un poc crec que és molt encertada la cita que heu fet. Jo també incluiria una altra cita que crec que podria donar llum a aquesta qüestió, que és aquella que va fer Man Ray, l'artista surrealista, quan diu que fotografie allò que no puc dibuixar ni pintar i pinte allò que no puc fotografiar. És a dir, és un medi artístic tan vàlid com qualsevol altre i té les particularitats pròpies de, lògicament, és a dir, de l'aparell que s'utilitza, la càmera fotogràfica, i lògicament tot el procés de realització de les imatges. Per tant, sí que és de veres que ha hagut un moment al llarg de la història que la fotografia es dubtava que fos realment un producte artístic, però el temps ha donat la raó i lògicament ha entrat en força i com un producte de primera mà en el concepte de l'artístic i ha fet que lògicament avui dia estigui reconeguda com un art al mateix nivell que pugui ser la pintura, l'escultura, etc.
I ara una pregunta un poquet tafanera. Quan comences a interessar-te per la fotografia i per què?
Realment jo vaig començar a interessar-me per la fotografia acabant la carrera de Belles Arts. És a dir, la carrera de Belles Arts aleshores estava molt, molt emmarcada en el que eren les disciplines històriques, la pintura, l'escultura. Sí que és de veres que la possibilitat d'expressar-se en un altre medi era complicat. La fotografia per a mi tenia un valor interessant. Jo vaig aprendre fotografia en el centre excursionista de Tavernes i en el fotoclub d'aquella institució pues, es feien pràctiques de fotografia. I a mi m'interessava més allò que d'alguna manera les aprofitaven els companys, els que estaven deprenent fotografia, els agafava l'efemer i les manipulava. I d'alguna manera també procurava que haguera un llenguatge híbrid en la barreja, entre per un costat aquestes imatges que trobava, no?, en la paperera, no?, que rebutjaven, i per altra banda allò que podia incorporar mitjançant materials plàstics d'intervenció sobre les imatges fotogràfiques. Ahir va ser un poc el fletxàs, no?, el dir, anar entrant ahir en la imatge fotogràfica.
Quins fotògrafs han influït més en la teva trajectòria i per quin motiu?
Bé, jo efectivament vaig començar per una qüestió un poc casual, allò que estava comentant-vos en el món de la imatge fotogràfica, i aleshores en les circumstàncies culturals i polítiques de lo que era la transició espanyola, no?, a la democràcia, de la dictadura a la democràcia, i allò que també va suposar l'entrar a Espanya, tornar a Espanya, artistes d'absoluta vàlua que havien estat exiliats, com ara Josep Renau. Renau per a mi va ser un mestre, vaig tindre ocasió de conèixer-lo personalment i tindre una relació més o menys quotidiana amb ell. Aleshores, per a mi va ser un mestre, Renau va ser un mestre, i sobretot em va influir en aspectes humans, per als seus valors humans, en el sentit del convenciment i l'entusiasme que, malgrat l'edat que tenia, era capaç encara de comunicar. I crec que va ser per a mi absolutament determinant. Després, clar, el que són un poc les avantguardes artístiques, n'hi ha noms significatius que sí que han tingut una influència clara en el meu llenguatge fotogràfic. A més de Renau, pues, caldria anomenar a Hartfield o Haussmann, en el que seria les avantguardies dels anys 30. I recentment, artistes significatius que crec que en alguna manera toquen temàtiques semblants a les meues i aporten aspectes que lògicament m'han influït, des de la vessant tècnica fins a aspectes conceptuals, com ara pues, Robert Mapplethorpe, nord-americà, o John Copland.
Moltes gràcies.
Vale, Eduard, ja has parlat de Josep Renau, i jo la veritat m'agradaria, si igual que ens passa en poesia, que de vegades veiem alguna marca, no?, d'un poeta que hem llegit, en la teua obra hi ha alguna marca encara ara, o en quin moment es veu que podíem dir així? Es nota que el va conèixer personalment, que li va influir, el va modificar en alguna tècnica. Quina cosa podries comentar-nos sobre això?
Jo crec que bàsicament el fotomuntatge en aquesta època, és a dir, tenia un caire polític, social i documental.
Sí, de fet van fer l'aniversari del seu naixement, no?, el 2007.
Exactament.
Si no recordo malament, la Universitat de València va programar una exposició, si no recordo malament.
Sí, a més va coincidir en el temps en una altra mostra majoritàriament aplaudida i reconeguda, com va ser la de Sorolla. Sí que està clar que es tracta de dos personatges emblemàtics de la història de l'art valencià. El que passa que un té el reconeixement, allò que es diu un poc la pintura plaentera, sense llevar-li cap de valor, i per altra banda estaria la vessant de l'art en sentit del compromís, el compromís social, que és el que feia bàsicament Renau. Sí que és de veres que des d'una política expositiva i des del reconeixement, Renau ha estat sempre sotmès a un reconeixement molt limitat, que no gaudeix del prestigi i del reconeixement a nivell de grans masses, no?, de lo que seria l'entitat del poble valencià, que és una persona absolutament de primera línia. I sí que a aquest nivell la seva obra i en el seu moment va suposar per a mi pues, el saber depende en tota la seva profunditat les tècniques que emprava Renau, i per altra banda com allò d'alguna manera està sotmès als conceptes del llenguatge, i en aquest sentit Renau una persona absolutament lúcida en quant al pensament, en quant a la ideació de l'obra artística, i per supost a nivell tècnic i processual un artista absolutament virtuós, jo diria inclús, i dotat de lloc que fa que les seues obres efectivament siguin obres mestres dins del llenguatge del fotomuntatge i fotogràfic en general.
Eduard, i actualment quins corrents defineixen el panorama fotogràfic dels últims anys? I principalment el teu.
Realment jo crec que estem en un moment d'una barreja de llenguatges i de propostes estètiques molt variades. Lògicament també per el tema de tot el tema de globalització, de allò de que la comunicació i la visualització i que pràcticament des de casa pugues accedir via la xarxa, no?, a tot allò que es fa actualment alrededor del món, fa que d'alguna manera condicione un panorama realment ampli de possibilitats i de propostes estètiques i de llenguatges molt diferenciats. També estem en un moment de barreja en el que, per una banda, encara es conserven allò que es pot anomenar com a la imatge analògica i la introducció de les noves tecnologies, dels programes de retoc fotogràfic. I això en quant a lo tècnic, respecte a allò que faria més referència a lo conceptual, pues n'hi ha una fotografia de caire molt retòric, n'hi ha un procés ara molt basat en la significació davant la càmera i, per altra banda, pues propostes que van pràcticament des d'allò que s'aproxima més a la tradició de les arts plàstiques en general, a la imatge absolutament virtual, allò que no existeix i que per alguna manera a través de l'ordinador són capaços de crear.
Bé, jo volia preguntar, tornant una altra volta a la tècnica del fotomuntatge de la qual ja ens has parlat, és evident que aquesta tècnica, diguem, que va marcar els teus inicis en la fotografia, com tu mateix ens has dit, i jo el que volia saber és per quin motiu i si no t'ha interessat la presa fotogràfica directa, allò que Cartier-Bresson va anomenar captar l'instant decisiu.
Jo crec que és bàsicament és una posició vital respecte a la fotografia. És a dir, els fotògrafs que sempre han treballat a l'aire lliure baix el concepte, no?, sota el concepte un poc de lo que seria el documentalisme, sempre ha sigut gent que ha viscut i al carrer, no? En aquest sentit, el carrer, el món fora del teu plató, del teu estudi, ha sigut l'escenari idoni, no?, per a plasmar tot allò, les inquietuds estètiques per un costat, barrejades en el document, allò que d'alguna manera denuncia, comunica o ens parla d'una situació concreta que el fotògraf ha sigut capaç de captar en aquest moment concret. La veritat és que potser també és de veres que la meua formació plàstica en l'Escola de Belles Arts, actualment facultat, sí que d'alguna manera va condicionar que jo em sentira còmode treballant a l'estudi, no?, i sortir al carrer en la càmera fotogràfica pues sempre era més bé un plantejament que estava en segon terme, no?, estava un poc arrinconat. M'interessava més el treball d'investigació cara a portes a dins, no?, de l'estudi.
A veure, Toni et preguntava sobre els fotomuntatges i jo un poc torne a trobar el to a aquest tema, però demanant un poc que ens comentes com ha evolucionat el teu treball fotogràfic des d'aixòs primers fotomuntatges, on et reconeixen com a bon fotomuntador, si podem inventar la paraula, no?
Sí, sí, tant.
Aleshores, fins a l'actualitat, com si feres un resum així, en etapes o alguna cosa...
Bueno, és una mica complicat, però sí que està clar que...
Ja ho sé, t'ho he demanat i divendres a aquestes hores, que vols que et digui.
No, està bé, perquè moltes vegades les preguntes el fan un poc recapacitar, no?, i reflexionar, perquè... I està bé, no? Sí que està clar que a lo millor sí que estava condicionat al principi per lo que era el concepte clàssic del fotomuntatge, jo he de dir, barrejar imatges, juntar-les, muntar-les sobre un altre suport, no?, i donar-li... és suma, no?, d'imatges provocaven una lectura, una imatge nova i distinta. Després jo he fet treballs d'investigació al voltant d'altres possibilitats que funcionen en paral·lel al fotomuntatge en aquest sentit clàssic, no?, i que hem comentat i que anaven pues, sobre la qüestió de solapar imatges, retroprojeccions, el que es diria en un terme un poc així, més tècnic o més fotogràfic, els sandwich de negatius, buscar la possibilitat d'anar barrejant mitjançant diferents processos, i sí que m'ha dut a una evolució que m'ha portat quasi a un tema pràcticament a treballar en solitari d'una manera obsessiva, que és el treball sobre el cos humà. I diguem-ne que això ha sigut un poc la evolució que he dut d'una manera moltes vegades no controlades, és a dir, que vas treballant i a medida que vas treballant van sorgint noves sèries, noves possibilitats d'expressió, nous camins per a recórrer, i fins que no et fiques dins no saps el que donaran de si, no? És sempre una caixa de sorpreses.
Jo volia preguntar-te sobre això mateix que acabes de comentar de les sèries de fotografies, no? En les últimes t'has centrat en el cos humà com a element referencial i fins i tot has arribat a potenciar el seu valor expressiu. D'on naix aquest interès pel cos humà?
Bé, jo en realitat l'assignatura que dona la facultat, que és Fonaments de la Forma, és el dibuix expressat a partir del coneixement del cos humà com a referent de coneixement de les formes en general. Sí que és de veres que l'estar en contacte tants anys en el model, en el sentit del cos humà com a referent, fa que d'alguna manera estiga present també en la memòria d'allò que faig, no? I subiàs en tota la teva producció particular. D'alguna manera també pense que el cos humà ha sigut un element no sols referencial en la fotografia d'autor, sinó que està omnipresent en la fotografia i en la imatge fotogràfica a tot arreu de la nostra vida quotidiana, de tal manera que es condiciona a un nivell que moltes vegades no ens adonem, no? Fins a quin punt la manipulació del cos com a tal, com a element, com a mirall que d'alguna manera sentim reflectits, es condiciona. Un poc pensant i reflexionant al voltant de tot això, pues, és el que m'ha conduït a treballar sobre el cos vist des d'uns plantejaments no massa corrents. És a dir, he tractat el cos de simplificar-lo a un nivell de que certes parts del cos ens recorden, des d'un concepte més o menys concret o abstracte, a altres parts, sempre en un llenguatge de connexions entre unes parts i altres del cos. És complicat, un poc complicat d'explicar.
És més fàcil veure-ho, no?
És més fàcil veure-ho.
Veure la imatge. Bé, jo canviant un poc de tema, volia preguntar-te per un assumpte que ja, al qual ja t'has referit adés, que és que la fotografia en l'actualitat viu en una revolució digital, no? Estem en una era de revolució digital. Actualment tothom utilitza les noves eines i els nous programes de retoc d'imatge, com el famós Photoshop, i el que volia preguntar-te és quina opinió et mereix a tu l'ús que es fa d'aquesta tecnologia i de vegades l'abús, no?, que se'n fa també.
És que així tan apanyats en el Photoshop.
Sí, sí, la veritat és que, bueno, pràcticament jo crec que no n'hi ha cap imatge que no li hagin ficat no, el seu puntet de Photoshop. És com dir, bueno, és com aquella imatge que no s'ha tractat en Photoshop, sembla que és una mala imatge, no? Perquè és dir, bueno, com no l'has modificat, però mira quin salt ha hagut ahir, mira quin la lluentor dels ulls, allò que d'alguna manera veiem que si no ho retoquem és com que allò ens queda fatal, no? Sí que és de veres que són unes eines de treball que demostren que efectivament la fotografia és possiblement de les arts o l'art més democràtica que està a l'abast de tothom i que d'alguna manera els programes, coneguem-los en major o menor profunditat o en un concepte més professional o menys professional, sí que està clar que es permet aquest retoc de la imatge. Però clar, quan una eina es converteix en un referent també de manipulació que és sotmès un poc a les seues lleis, d'alguna manera també condiciona el nostre llenguatge i fa que mascare d'alguna manera part de la, diguem-ne, de, d'allò que tindria que tindre la imatge a nivell genuí, que fa que tinguem que recurrir forçosament a aspectes de tecnologia per anar sempre d'alguna manera millorant allò. En quin concepte es millora? Pues moltes vegades és com allò de pintar un quadre, és dir, tu vas pintant un quadre, quan hem de deixar-ho? Allò que d'alguna vegada també, si es passem massa, allò es passa de rosca, no? Donem massa informació, el quadre està absolutament passat, no? Revingut. Pues la imatge fotogràfica passa un poc el mateix, no? És dir, són tècniques que d'alguna manera enganxen amb molta facilitat, que els sembla que sempre pots donar un pas més endavant, mai el deixa absolutament satisfet, i pues un poc és la bonança, no?, de la ferramenta, de l'eina, i per altra banda també és pues un poc el defecte, no?, que es condiciona.
Sí.
Vale, a veure, deixem un poc de manipular, no?
Sí,
fotografies.
Tot és avui dia manipulat.
De totes maneres, no sé, no ve el cas, però em ve pense, arribarà un moment en què hi haurà algun fotògraf que dirà, s'enorgullirà de dir, jo faig fotografies, bones fotografies sense Photoshop. Potser que puga tornar això a l'inrevés.
Sí, sí, a més, jo crec que n'hi ha gent que encara treballa en aquest gaire purista, no?
Sí, exactament.
I el concepte de purisme no és un concepte, no ho dic en un sentit pejoratiu, és dir, ni que la gent que estigui d'alguna manera utilitzant encara el que queda a nivell de productes i de material en les botigues, que és difícil cada vegada trobar-ne, de material analògic, però sí que està clar que estem encara en un moment que cal d'alguna manera aprofitar-se'n, perquè arribarà un moment que, lògicament, els materials sensibles i tota aquesta tecnologia que avui en dia la gent més avançada ho considera com arcaica, que està ja més bé en el passat que no en el present, pues que l'aprofitem, no? Són llenguatges, una cosa és el píxel, l'altra cosa és el gra de la pel·lícula. Són coses completament diferents. Uh-huh. I jo crec que igual com n'hi ha una corrent que d'alguna manera encara està buscant expressar-se mitjançant el que es diria la fotografia pobra, és a dir, les càmeres estenopeiques, aspectes molt primitius de la fotografia que es permeten introduir-nos en llenguatges molt particulars, pues la tecnologia lògicament avança i també els camins on es durà pues no es coneguem, fins a on arribarem. És clar que és que estem en una situació de que podem encara aprofitar-nos de la fotografia analògica i pues introduir-nos i aprofitar-nos també de les noves tecnologies, pues jo crec que estem encara d'enhorabona, perquè tenim almenys aquestes dues possibilitats.
És que pensant, de fet, el vinil, ara ja en música ens ofereixen, doncs, han publicat novament treballs en vinil, o sigui que han tornat novament, no?, en aquest format, o sigui que estan valorats.
Sí, però mira, una cosa curiosa, és a dir, el resultat del producte, el producte en si, és a dir, sí que tenim una referència històrica d'aquelles fotografies que d'alguna manera s'engroguien pel pas del temps, perdien les seues qualitats, clar, la química anava, diguem, fent el seu camí i el tema de conservació sempre ha sigut un tema complex i delicat. Però sí que, efectivament, des de 1869, que es va inventar la fotografia, queden còpies molt ben conservades d'aquella època, no? Què passaran les còpies fetes en tecnologia actual? És a dir, una bona còpia en bones tintes d'injecció d'un plotter, quina vida tenen, és a dir, els museus, les institucions, els col·leccionistes, els que es dediquem a la imatge fotogràfica, estem treballant en materials que els proveedors diuen que tenen una duració d'anys, no? De centenars d'anys, i inclús alguns diuen que pràcticament són immutables, que es conservaran sempre. Jo tinc els meus dubtes. Lògicament, la tecnologia avança molt més que el procés de sedimentació i de control dels productes, en aquest sentit, pues, la fotografia com a un producte tecnològic s'ha sotmès als mateixos incògnites que molts dels productes que estan elaborant-se en tecnologia puntera, no? Què passarà? Bueno, pues una qüestió que és dir, bueno, jo ja quan muiga, pues ja s'apanyaran, no? Els que vinguin darrere i el producte que tinguin ja s'apanyaran. Sí que és de veres que alguns artistes el que estan és firmant contractes en els laboratoris de compromís en que el document fotogràfic en mas de col·leccions i museus en un moment determinat que perga les seues qualitats, que el laboratori o el, es comprometa a una nova producció sotmesa a les noves tecnologies d'aquell moment, que d'alguna manera possibilita el que el document en si es mantenga viu.
A partir del document digital, no? Es pot treure una nova...
És complicat, perquè sí que sabem realment el que el procés químic que ha sigut la base de la fotografia tradicional, el que es du a terme, d'alguna manera, quin és la seva durabilitat, quins són els resultats que podem obtindre. En la nova tecnologia és complicat, realment és complicat. Així que jo, per si de cas, jo vos aconsellaria que si voleu tindre una fotografia personal, allò que dius, bueno, esa fotografia, mira que he sigut bé, que m'agrada i tal, pues encara que sigui digital, que vos la passen a un negatiu, per si de cas. Si després no es conserva.
Això és bon consell, per als que encara tenim l'analògica per
ahir. Jo el que estic fent és fotografiar les fotos antigues, en digital. I m'han dit prou bé.
Sí. No, sí, a més, mira, vas a veure una anècdota. Concretament, el MoMA de Nova York, totes les manifestacions que durant els anys, al voltant dels anys 70, van fer de videoart, que es gravava en vídeo, suport vídeo, s'han donat compte que no es conserva ben bé. Aleshores, n'hi ha un procés ara mateix, des de fa uns anys que ha pensat, de reconvertir, de conservar tota aquesta producció de videoart en suport de pel·lícula, de film, de pel·lícula tradicional, química, perquè d'alguna manera s'han donat compte que estava desapareguent una documentació que tenia ja un caràcter molt efímer i d'aquesta manera recuperar en un caràcter més, en principi, més durader, no? És dir.
Vaja. Mira, acabes de nomenar el MoMA i ara ens agradaria preguntar-te que ens adonen que la fotografia té, des de fa uns anys, un protagonisme massiu a les fires d'art, com ara Arco, i no tan sovint a les galeries privades. Quina és la teva opinió sobre això?
Jo crec que Arco, efectivament, qualsevol fira d'art internacional sempre, d'alguna manera, és el reflexe, no? El mirall un poc on es poden contemplar i observar i reflectir les corrents més avantguardistes, no? Més contemporànies. I la fotografia com a tal, així ho és, no? El que passa que en el procés de les galeries privades és més complicat perquè venen d'una trajectòria més dins del que són les disciplines clàssiques, no? I una imatge feta en una tecnologia com és, per exemple, la fotografia, pues, ha costat de que les galeries d'alguna manera s'adonaren que ja és un producte artístic de primer nivell. Perquè sembla que tothom que té una càmera pot fer allò que un artista també fa en la càmera fotogràfica. Entonces, si ho fa un artista, jo també ho puc fer, perquè tinc càmera, tinc laboratori o tinc l'ordenador i ho puc fer. I n'hi ha un desconfiament, no, de que allò es pugui revaloritzar, de que tinga una qualitat crematística, allò de dir un valor...
Monetari.
Monetari, clarament. No? I la gent, per supost, està un poc encara reticent. Lògicament, si no n'hi ha un mercat que demana aquest producte, les galeries tampoc arrisquen. És a dir, van a allò que d'alguna manera el gran públic té assumit, no? I és el que demana d'alguna manera també.
Pues ara que has dit de les galeries, com veus les polítiques expositives respecte a la fotografia que es donen actualment als espais institucionals i privats de la nostra ciutat?
Realment ha hagut un procés, lamentablement, d'absoluta degradació. És a dir, si fem un recorregut històric de fa 20-25 anys cap a aquests moments, ens adonem que experiències pilots absolutament pioneres i, a més a més, d'una qualitat extraordinària, com la tasca que va desenvolupar la sala Parpalló en mostrar Exposicions dels principals, dels grans noms de la fotografia mundial, no? I actual i de les vanguardies, etc. Tot això s'ha perdut. L'IBAM en un principi, en un primer moment també va apostar pel llenguatge de la fotografia, fent exposicions d'un nivell altíssim, recuperant fotògrafs valencians com Renau, com Miguel de Miguel, com Gabriel Cuallado, i a nivell internacional portant retrospectives i monografies dels principals artistes que han treballat en la fotografia. Tant és que l'aposta, diguem, de compra d'obra de l'IBAM en aquella època estava molt decidida i molt clara cap a aquesta direcció, i feia que d'alguna manera l'IBAM tinguera unes característiques molt peculiars que la diferenciaven o que la diferenciaven d'altres museus. Tot això s'ha perdut. Jo crec que l'IBAM ara és un vaixell que no sap cap a on va, que d'alguna manera s'ha diversificat tantíssim, que tot entra, que tot és vàlid, que no n'hi ha un criteri i ni una línia definida, i això fa que d'alguna manera pues, estigui perdent un poc l'horitzó. Per altra banda, aquest horitzó que s'ha perdent d'alguna manera l'IBAM sí que s'ha recuperant-lo d'una manera també destacada el MUVIM a València. De fotogràfica, el festival que organitza anualment el MUVIM, que jo crec que meravellosament diguem, dissenyat per Romà de la Calle, és aduguem un poc la fotografia a l'escenari que d'alguna manera s'ha perdut en la Parpalló o s'ha perdut en l'IBAM, no? I està recollint un poc perfectament aquesta idea, no?, de considerar en la fotografia, almenys en un concepte de festival, de mostra ampla, està fent el MUVIM. I jo crec que, no sé, és un poc com veig jo el panorama actualment, no? És a dir, també és de veres que la fotografia està entrant poc a poc en les galeries privades, i allò d'alguna manera pues, fa que el desert, que d'alguna manera estàvem un poc entrant, estiguem veient la llum, bueno, pues ja es comença a veure fotografia més allà de l'IBAM o de la Parpalló, que pràcticament també la fotografia l'ha deixat un poc de vora.
Bueno, i ha d'estar referit a la qüestió de si no hi ha mercat de fotografia, no, difícilment la gent pues, pren la iniciativa, no, de col·leccionar. Hi ha col·leccionisme al nostre país de fotografia? Hi ha mercat?
Home, comparant-ho en altres països, l'àmbit europeu, o bàsicament nord-americà, lògicament estem en la prehistòria, no? Sí que n'hi ha cada vegada una aposta. Considerem també que la fotografia avui en dia es desmarca del concepte de la fotografia d'allò que és de petit format, d'un producte que pràcticament es podia conservar en un àlbum, que es podia conservar en un market xicotet. La fotografia avui en dia està utilitzant i està presentant-se en formats, alguns d'ells monumentals, i està entrant un poc en tot el procés del que passa pues, en el format gran també de la pintura, de l'escultura. Lògicament també va pujant el preu, en el sentit perquè la producció fotogràfica és molt cara. Aleshores, això va condicionant. Lògicament, pues, el col·leccionisme va entrant poc a poc a considerar la fotografia, i l'especialització del col·leccionisme fotogràfic també va poc a poc pujant punts, no? D'una manera tímida, però jo crec que en el pas dels anys pues, es consolidarà com un altre tipus de col·leccionisme.
Val, de totes maneres, ja ho has dit, trobo que m'has contestat un poc més o menys el que anava a dir-te. Per tant, podríem no parlar de reticències d'ordre convencional que no deixen que aquesta fotografia s'equipare a nivell de mercat amb altres disciplines tradicionals de les arts? Podríem parlar que no hi ha reticències, trobes tu? O n'hi ha algunes, eh?
Sí, bueno, sí, lo que passa que a lo millor és dir, igual com el públic en general pues, se'n va a una galeria i si li agrada una pintura, li agrada una escultura, li agrada un objecte artístic, pues si es produeix, si se fletxas, pues opta a comprar-ho, no? I la fotografia encara costa, no? Encara que també és de veres que la fotografia està entrant en força en molts àmbits que abans pràcticament estaven en mans de la pintura, de l'escultura. Realment avui en dia, jo crec que sereu d'acord, i ningú va a un restaurant de disseny, de la cuina de la Nouvelle Cuisine, no? Allò que el presenten els plats d'una manera exquisita, per a que entren bàsicament per l'aspecte visual. Mm-hmm. I en aquest aspecte, la prevalència de l'aspecte visual fa que molts restaurants estiguin introduint la fotografia, inclús els plats que preparen es converteixen en elements artístics que decoren mm-hmm. l'establiment. No?
Sí, sí.
D'alguna manera la fotografia està entrant... d'una manera millor pot ser que una miqueta frívola en alguns aspectes, i en altres aspectes pues, està entrant d'una manera la fotografia artística cuidada, ben elaborada, pues, està entrant al mateix nivell que està entrant la cuina elaborada, no? Esa nova cuina de disseny, d'autor, pues, estem en un moment ara que jo crec que les coses estan canviant i estan canviant a pas agegantat. I per altra banda, jo crec que també és difícil tot allò d'assumir-ho. I moltes vegades el que ens passa és que tinguem l'ull de discernir allò que realment és simplement pensar en un concepte de decoració, d'alguna manera d'ambientar un espai concret, i allò que té un caire més de fotografia d'autor, que n'hi ha un trasfons dialèctic, conceptual, molt més elaborat, no? Molt més pensat.
O sigui, que dirien que és un mitjà artístic que connecta amb el concepte de modernitat. No?
Absolutament. És més, és a dir, jo crec que si mirem, per exemple, les botigues, no? Quan es mostra un producte, pràcticament el producte cada vegada està... minimitzant-se més, és a dir, pràcticament està la imatge suplint a l'objecte. Arriba un moment en què tu te'n vas a... i no sé, mires una tenda com per exemple Louis Vuitton o una botiga d'estes de luxe, et dones compte que la fotografia moltes vegades està omplint tot l'espai que abans omplia els productes en si. Mm-hmm. És a dir, pràcticament per què? Perquè moltes vegades és més rentable mostrar, fer una bona fotografia en el plató, en un bon fotògraf del producte que tu vols vendre, i aleshores pots fer molt més atractiu que escenificar dins d'un de l'escaparat l'aparador allò que d'alguna manera la fotografia en el teu plató a l'estudi pots significar-ho perfectament. Tens les llums adequades, tens la càmera adequada, tens tot l'atrezzo, no? Preparat ahir per a tal. I clar, el Corte Inglés, per exemple, pues cada vegada n'hi ha menys maniquís, n'hi ha més productes, i el que està predominant és la predominància de la imatge fotogràfica.
Mm-hmm. Bé, jo volia preguntar-te... Bé, els orígens de la fotografia estan lligats a un concepte documentalista, no? de reflectir la realitat, no? Tal com és, etc. Però després s'anà derivant cap a uns plantejaments estètics cada vegada més oberts i més nous, no? Que en certa manera entroncarien amb el que ha passat en la història de la pintura, també. No? El que voldria preguntar-te és com ha estat aquesta evolució dins de l'àmbit fotogràfic.
Realment la fotografia es va pensar que, clar, lògicament, per part dels pintors, fonamentalment, no tant dels escultors, lògicament, sinó dels pintors que treballen en una superfície bidimensional, quan es va inventar la fotografia van veure, efectivament, que allò era que no era una convidada que estava ben rebuda, sinó que era realment una adversària, una disciplina nova, que dius, bueno... Ara els pintors ens moriren de fam, perquè realment, perquè hem de fer retrats i miniatures, i arribarà un home en un aparell, farà la fotografia, possiblement el que estigui reflectit ahir es trobarà el paregut i el semblant millor que el que jo puc fer manualment. I clar, ahir va haver un moment, una època de reticència. Va haver, per contra, moviments entusiastes, no? En el sentit de dir, bueno, la fotografia realment el que fa és llevar-nos treball als pintors en el sentit de documentar aspectes, sobretot del camp de la ciència. És a dir, la fotografia tenia ese caire de que allò que es que es veia present en la fotografia era inqüestionable, perquè era un reflexe fidel de la realitat. Això és el que s'ha qüestionat, i hi ha una línia i una, diguem, una corrent dins del que és el camp de la fotografia que precisament el que fa és qüestionar absolutament aquesta visió objectiva. És a dir, la fotografia no és precisament l'art que documenta amb més fidelitat la realitat, és l'art més mentirós de tots. En aquest sentit, vull dir que la fotografia, en la fotografia tu manipules absolutament la realitat. En el moment en què tu, en la teua càmera, enquadres una zona o altra, tu ja fas una selecció de la realitat. En aquest sentit, ja n'hi ha, diguem-ne, una manipulació de caire personal. És a dir, sempre n'hi ha una... predomina la visió, la selecció d'allò que es vol fotografiar per part del que ho fa. En aquest sentit, clar, la fotografia ha passat aquest moment de documentació, d'allò que d'alguna manera feia que aportar aspectes inqüestionables i que a donar peu a la ciència, no?, per a seguir investigant, i una documentació valuosíssima. Lògicament, en l'àmbit artístic, pues, es provoca tot el contrari, no? És a dir, la fotografia realment, bueno, pues, és allò que ara avui en dia està en dubte. La fotografia de Robert Capa, famosa, que està fotografia en el moment de que li travessa una bala el servei a un milicià. S'ha qüestionat si això era realment una fotografia en directe feta per Capa o era un muntatge. Clar, ningú va estar, bueno, no sé, que visca avui en dia i pugui assegurar que jo era cert. Realment, jo suposo que Capa, que era un home absolutament arriscat i que estava a peu de batalla sempre, pues crec que seria una fotografia directa. En el moment que es qüestiona és com que es qüestiona tot, no? Però sí que d'alguna manera demostra que la fotografia no és allò que es diu la veritat absoluta. Allò que queda, que es veu en la fotografia, és que ha existit, que ha passat, sinó que ens podem qüestionar això també. És a dir, bueno, pues, això s'aprofita i jo dic, bueno, pues, els fotògrafs, pues, n'hi ha una carrera ahí, n'hi ha una línia de treball que es treballa precisament, que estava dirigida a aquest qüestionament, de la realitat.
Això per no parlar de les manipulacions que s'han fet de fotografies amb intencions polítiques o ideològiques, que això va de molt abans que el Photoshop, per exemple.
Això m'ha vingut amb el cap, en sí, manifestacions sí. O això, depèn de qui dona la informació, trau una foto.
Jo refiro, per exemple, és famós el cas que Stalin va fer esborrar a Trotsky de totes les fotografies on apareixia propi de Lenin per esborrar completament el record, no? I clar, i les fotografies retocades no es notava que estaven retocades, de manera que semblaven documents històrics quan realment no ho eren perquè estaven greument manipulades, no?, amb una intenció ideològica.
Sí, o com van enderrocar l'estàtua del Saddam Hussein, també.
Exactament, és a dir, i a més, si tenim en compte que efectivament que el nostre cos, en aquest aspecte que s'han comentat abans, manipulable, avui en dia no està més que mai susceptible a tot tipus de manipulacions a nivell mèdic, no?, de dir, passar per les clíniques, retocar-te lo irretocable. Quan ja es retoquen això, després i damunt... eres un personatge famós, pues ja passes pel gabinet de retoc de Photoshop i el retoquen més. I a la final, pues jo què sé, si el cau la fotografia damunt de les mans i tens malícia, pues comences a retocar el bolígrafo i li fas tot tipus de desfetes sobre la foto i acaba seguint allà un esperpent. És a dir, res que sembli, però allò que diem, a la realitat.
Eduard, a veure, hem d'acabar, això està molt graciós i ens ha encantat, però ara mateix estàs a punt d'inaugurar una nova exposició anomenada Amb la mirada perduda, no? Ens pots parlar de l'esmentada exposició? Què pretenies? Bueno, què pretens i on es fa i quan s'inaugura?
Bueno, és una exposició un poc atípica perquè m'ha deslligat momentàniament del meu camp habitual de treball que estava seguint els últims anys al voltant del cos. He tornat un poc al meu arxiu fotogràfic i tenia ganes de fer un treball nou al voltant de l'arquitectura. I n'hi ha una ciutat que, en aquest sentit, que està un poc ancrada en el passat, que es conserva com, podríem dir, com una perpètua escenificació de l'arquitectònic, és Venècia. Al llarg d'alguns viatges que he fet allà, pues, des dels anys 70, finals de 70 fins ara, pues, de l'arxiu fotogràfic he triat algunes imatges i és el que vaig a mostrar així. I es diu La mirada perduda, amb La mirada perduda perquè en realitat es tracta de passar un poc la memòria d'allò que he vist en Venècia i he pres en fotografies, en un sentit de recuperar la memòria, de recuperar un poc el record, no? I crec que són imatges que encara que siguin fetes d'una de les ciutats més fotografiades del món, indubtablement, que dius, bueno, que és el que han dit alguns amics, bueno, tio, crec que és suïcidant, eh? Com vas a fer una exposició de Venècia si més fotografies de Venècia no es poden fer? Què vas a aportar de nou sobre Venècia si tot el món té fotografia de Venècia? Jo dic, bueno, pues la meva visió particular és una visió un poc atípica, és una visió sense turistes, sense persones, és una visió un poc distant i al mateix temps plantejada com si allò fora una significació arquitectònica, però un poc també arqueològica, no? Una ciutat tancada en el temps, que immòbil, encara que milions de persones circulen per ella. I és un poc el repte que m'ha plantejat, i pràcticament és una exposició que m'han muntat més per a mi que altra cosa, no? Però que, en fi, és una quimera, era una mania i tenia ganes de fer-ho i ara era el moment. I bueno, l'exposició la s'inaugurarà efectivament, com tu dius, Elisa, el dia 4 de febrer, el dimecres que ve, a la galeria que és les Bataglia, en el passatge Giner número 2, junt a la plaça La Reina.
I fins a quan?
Pues serà fins al 6 de març. I m'agradaria, pues, aprofitant que estic així davant dels micròfons, pues, no sé, convidar la gent que tinga ganes i s'acosti a veure una visió, si coincidís amb mi, un poc diferent, no?, de Venècia que jo plantege.
Allí estarem.
Gràcies. Gràcies.
Moltes gràcies, Eduard.
A vosaltres.
I ara escoltem La Gossa Sorda, un grup que en el seu tercer disc, Saó, a banda de continuar amb cançons d'esca amb dolçaina, aposta també per altres sonoritats. El reggae pren més protagonisme i apareixen també estils com la rumba i el hardcore.
Cinc de la matinada, no esperava que acabaren pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena. Camals mullats, fregant-te l'esquena. Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats, frenada en sec, i els dos a terra, somrius i et vese a la dreta, govern militar i un tio amb metralleta que ens mira molt mal. Ja saps què passa. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. Poetes de la nit que fan que parlen les parets a la València, de blanquita i estelles i hem fet música mètrica sàtira. Per canviar els teus desitjos, per matar els teus silencis, finestres, balcons que no esperen, venet a la València. De la falli de Basset a cada barri se sent rebombori. Unim les nostres forces con together everybody. Per retrobar l'espurna a l'altra cara de la lluna amb els veïns del Cabanyal i les veïnes de portades de la bunda. L'espurna, l'altra cara de la lluna.
I obrirem una altra porta i vinent sent la mentira.
Estimem, estimo, t'estim.
I únicament una
les parets de colors. Qui observa els Mossos, bon observador. A la City li és igual per on surti el sol. Sap que si aixeco el cap només hi veig pols. Al barri somriu perquè no estem sols. Parem els seus pals, exemples són molts. Però cadascú amb el seu entorn. Xarxa d'afinitats dinamitant els ciments del món. Joventut i experiència, referents potents des de Sant fins a València.
I obrirem una altra porta i direm si a la mentida.
T'estima, t'estimo, t'estimo.
Jo dic que em vento una València on els carrers són de plata.
T'estima, t'estimo, t'estimo.
Jo sóc pacient i per això reiteraré fins que caigué.
T'estima, t'estimo, t'estimo.
Llevo del tot de les ments, els moratons de les cases.
Esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, camals mullats.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Camals Mullats, una cançó en la qual hem pogut escoltar la col·laboració de Rodrigo, de Pira Sound System, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules càmera i revelar, que estan relacionades amb el tema que avui Eduard ens ha explicat també. Escoltem les frases següents.
Joan, quina càmera que tens. Té un flash tan potent que m'ha encegat. Ara només veig llumenetes. Per fi, Vicent ha revelat el carret amb les fotos de París. Ja tenia ganes de veure-les.
Pel que fa a la paraula càmera, en el context de la fotografia, es refereix a l'aparell que permet d'enregistrar la imatge d'un objecte mitjançant el pas de rajos de llum que l'objecte reflecteix a través d'un sistema òptic. En l'actualitat, les càmeres digitals més modernes poden incorporar impressió, enregistrament, reproducció i transmissió d'imatges. Fixeu-vos que escriurem la segona síl·laba de la paraula càmera amb la vocal E i no amb la vocal A. Això pel que fa a l'aspecte ortogràfic de la paraula. Després, pel que fa al verb revelar, en el context de la fotografia també, de tots els coneguts, que ens referim a fer visible la imatge impresa en una pel·lícula o en una placa fotogràfiques. Ara bé, us volem cridar l'atenció sobre el verb revelar, que s'escriu amb V baixa i amb una sola L. Procurem diferenciar la pronúncia de la V baixa i la V alta, que és un consell que us donem a tots. D'aquesta manera, no el confondrem amb el verb revelar, amb V alta i la geminada, que és sinònim de refusar l'obediència a una autoritat legítima. I ara arribem a l'apartat de les frases fetes. Aquesta setmana hem triat aquesta. Toni, quan pugues.
Em sembla molt bé que intentes convèncer la teua antiga xicota que torni amb tu, però si esperes alguna resposta seua, posa't tranquil i fes-te retratar.
Aquesta frase feta, posar-se tranquil i fer-se retratar, s'usa per a indicar que no cal comptar amb allò de què es parla.
A continuació, escoltarem Orxata Sound System, un col·lectiu musical nascut el 2003 a la ciutat de València, amb l'objectiu de fusionar la música electrònica de ball amb el cant tradicional valencià.
Vinga, va! UPB Ràdio, 102.5.
La pregunta d'aquesta setmana està relacionada amb el fotògraf valencià Francesc Jarque. Escoltem a continuació el test següent, Toni.
Gràcies. Francesc Jarque i Bayo, nascut a València l'any 1940, va iniciar el seu romanç amb la fotografia el 1962 i molt poc després, el 1965, va presentar a l'Ateneu Mercantil la seva primera exposició, titulada València. Abans de dedicar-me a la fotografia, pintava aquarel·les, assenyala Jarque, que assegura també que l'important per a materialitzar l'art és la idea, el concepte, allò que un vol transmetre. Cadascú ha de plasmar-ho amb l'eina que li resulta més fàcil, i en el meu cas ha sigut a través d'una càmera fotogràfica. Jarque va començar amb la fotografia en blanc i negre i a pesar del valor afegit que sempre s'ha atorgat a les fotografies en blanc i negre, quan va passar a les fotos en color, mai no va enyorar el vell format. És més, considera que el blanc i negre sempre ha sigut un defecte de la fotografia. El que passa és que determinades imatges són més rotundes en blanc i negre, però transmet més el color. El fotògraf confessa que la seva fotografia preferida és una imatge dels soldats d'infanteria desfilant pel carrer dels Cavallers, de València. Per a mi, aquesta imatge és una icona del que era la ciutat assetjada a l'època franquista, ens diu. No sé si és o no una imatge representativa de Francesc Jarque, però sé que aquesta imatge em serveix a mi per tot allò que és capaç de transmetre'm. Francesc Jarque, avui, es decanta pels avantatges que ofereix la fotografia digital davant de l'analògica. Per ell, la digital té una major capacitat tonal, una gamma àmplia de color que la diapositiva no pot tenir. És molt més versàtil. L'únic inconvenient és que encara no l'hem portada a la màxima definició, a la definició perfecta.
I la pregunta d'aquesta setmana és: en els seus inicis, Francesc Jarque fou un dels integrants d'un determinat moviment artístic i democràtic de denúncia contra el franquisme, que estigué actiu des de finals de la dècada dels 50 fins a principis de la dels 70, en diferents ciutats espanyoles. Ens podríeu dir el nom d'aquest moviment artístic? Repetim la pregunta. En els seus inicis, Francesc Jarque fou un dels integrants d'un determinat moviment artístic i democràtic de denúncia contra el franquisme, que estigué actiu des de finals de la dècada dels 50 fins a principis de la dels 70, en diferents ciutats espanyoles. Ens podríeu dir el nom d'aquest moviment artístic? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanàvem el nom de l'autor del llibre Els cucs de seda. I la resposta correcta és: l'autor dels cucs de seda és l'escriptor, antropòleg i sociòleg valencià Joan Francesc Mira i Casterà, nascut a València l'any 1939. Amb aquest llibre, Mira guanyà el 1974 el Premi Andròmina de Narrativa en la segona edició dels Premis Octubre. Aquesta setmana, la persona guanyadora és Marc Puigcerver Martín. Ja saps, Marc, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins a la setmana vinent. I des d'ací us invitem a fer un passeig per Venècia a través de l'últim treball fotogràfic d'Eduard Ibáñez, que s'exposarà a la galeria Kessler Batalla de València, del 4 de febrer al 6 de març.